L'actor, locutor i fill predilecte de la ciutat, Joan Fàbregas, en Fabri, va morir ahir dijous a l'edat de 91 anys. L'històric col·laborador de Ràdio Sant Cugat i Cugat.cat ha format part de la família del mitjà públic gairebé des dels seus inicis i ha estat impulsor de teatre a la ciutat. Aquest és el nostre homenatge al nostre estimat Fabri.
Joan Fàbregas va teixir vincles amb diferents entitats de la ciutat, com l'agrupació teatral Joan Maragall, Fila Zero, Tetra Teatre i Amics de Pedra i Sang. També va col·laborar conjuntament amb Joan Llames en la creació de la secció teatral del Club Natació Sant Cugat.
Fàbregas va ser nomenat fill predilecte de la ciutat el desembre de 2006 amb el també desaparegut actor Joan Llames. Era la primera vegada que Sant Cugat atorgava aquest títol.
La ciutat es va volcar amb aquest reconeixement. L'homenatge es va celebrar al Teatre La Unió davant de mig miler de persones que van ovacionar els dos actors. Fidel al seu estil, Joan Fàbregas va recitar un monòleg al costat d'un caparrot de Llames, on va assegurar que Joan, si poguessis tornar, tornaríem a fer comèdia.
La relació amb Ràdio Sant Cugat i Cugat.cat ha estat llarga. Des que el 1983 va entrar als estudis de l'emissora, no se'n va desvincular mai. En Fabri va ser l'alma mater de la ràdio i va participar en diferents espais com Roda d'Amics, que ha estat més de 25 anys en antena. El programa anava a càrrec dels inseparables Pere Paisa i Fàbregas, i en els últims anys amb en Joan Ballbé i Jessica Sotodossos.
L'octubre del 2012, el Roda d'Amics va rebre el premi de Dia de la Sardana pel seu espai Nostra Dansa. Un altre espai emblemàtic on va deixar d'empremta va ser el magazín Sant Cugat a Fons. Durant més de 8 anys, en Fabri va ser col·laborador habitual amb el concurs del Fabri. També va participar, entre d'altres programes, a Versus, col·laborant com a ràpsoda.
La ràdio i la família de Cugat.cat ha estat molt presents en la vida d'en Fabri. L'equip del mitjà va ser al seu costat en cites importants com el seu 90è aniversari.
En Fabri també va tenir una forta presència en el teixit associatiu de la ciutat. Va estar vinculat a l'agrupació teatral Joan Maragall, Fila Zero i Tetra Teatre, però va destacar especialment per la seva participació a la tradicional obra de teatre Pedra i Sang. Des que van començar les representacions dels Amics de Pedra i Sang, Fàbregas va interpretar la figura del monjo hortolà durant 10 anys. Fàbregas va decidir posar punt final a la seva aventura teatral amb l'associació d'Amics de Pedra i Sang després de celebrar el 10è aniversari de l'entitat l'any 2011.
El seu personatge de Cugat, sempre acompanyat del madí de Pere Paisa, també el va fer molt conegut a la ciutat. El 2007 li van dedicar un caparrot en el seu honor.
Fàbregas i la seva dona, l'actriu Montserrat Batlle, van arribar a Sant Cugat el 1960 i el seu fill és Lluís Fàbregas, fundador i ballarí de la companyia de dansa Factoria Mascaró.
Hola, m'agradarà parlar amb aquest personatge que tinc davant meu per saber més coses d'ell, coses que mai m'ha explicat i que ara doncs m'agradarà saber, amb el seu permís, és clar. Per tant, doncs, que comencem. Benvingut.
Ben trobat.
Digui'm el seu nom complet.
Ara complet, sí. Mira, Joan Fàbregas i Vives.
Joan Fàbregas i Vives.
I Vives.
Molt bé. I on neix en Joan Fàbregas i Vives?
Neix al barri de Gràcia de Barcelona a l'any 1925.
I si no és massa preguntar, quina edat té?
No saps sumar, tu?
Vaig anar a col·legis barats.
Bé, bueno, doncs ara, en aquest moment, en tinc 84.
Com es deien els teus pares?
El meu pare es deia Teodorico.
Déu-n'hi-do.
El nom d'un rei. Mm. I la meva mare, Encarnació.
Va ser, en aquella època, un nen mimat?
No, que jo sàpiga, no. Perquè de mimat, res.
I a quina edat comences a anar a l'escola?
Jo, si no recordo malament, tu te'n recordes de quan vas anar a l'escola? No, jo tampoc. Bueno, devia tenir uns 9 o 10 anys, 10 anys devia tenir.
I eres bon estudiant?
Més aviat no.
Quan i a quina edat comences a guanyar-te les garrofes?
Doncs pues mira, començo als 14 anys. Als 14 anys després d'una cosa que ja ha passat. 14 anys, sí. I faig de cànico.
Aquesta va ser la teva primera feina,
sí,
mecànic?
No, bueno, manyà.
Manyà.
D'aquests que fan les balcons i les reixes.
Reixes i portes.
I obren portes. I...
Quina és la teva virtut, per dir una cosa? Dius, la virtut meva és doncs, de nedar 400 metres lliures sense cansar.
No. La meva virtut és distreure els altres, fer riure els altres. Això és la meva virtut.
I per al contrari, la no virtut, allò que...
La no virtut? Què vols que et digui ara jo, la no virtut? Detestar tot el dolent.
I una altra cosa que m'agradaria saber, i que a veure si em pots dir. Has calculat amb quin peu acostumes a llevar-te?
No, no hi he calculat perquè em sembla que sempre faig allò de... Aixeco els dos peus i puf, els dos a terra, tu.
Molt. Veus la vida en blanc o en negre?
La vida es veu de color de rosa i de color vermell i de color com vulguis.
Però tu la veus en blanc o en negre?
Jo més aviat la veig en negre.
T'agrada la política?
No, gens.
I els polítics?
Tampoc.
Com vas viure l'any 36?
Mare de Déu, l'any 36. Patint, corrent i no renegant, sinó dient això que ens va d'això i que es va d'allò i tot això.
Et vas sentir oprimit?
I tant. Ens van oprimir del tot.
T'agrada llegir?
Llegir obres de teatre, sí, perquè si després les has de fer, doncs sàpigues per on vas. Ara llegir un obert, això, no.
No tens costum de llegir llibres, no. Novel·les, no. Aventures... O...
Bueno, llegir la Bíblia. Mm. I és llegir, no, la Bíblia? Sí. Doncs ja està.
Una altra cosa que tinc una curiositat.
A veure...
Hi ha molta gent que ho fa.
Sí.
Quan te feites, cantes?
No, acostumo a no cantar. Potser algun dia canto, pues, la, no sé, la, això de la... Salut, bonica ciutadana, la cançó de Mort de Guerra, però no, si cas canto de pensament.
I cançó de Mort de Guerra que havies fet, l'Horaci?
Sí.
Vas amb cotxe, a peu, amb patinet o amb bicicleta?
Mira, hi ha moments que vaig a peu, hi ha moments que vaig amb cotxe, però amb patinet i bicicleta no.
No hi has pujat mai?
Amb bicicleta sí. I amb patinet, ja ho recordi, ni petit, tampoc.
Canviem ara de tema.
Vinga, som-hi.
Quan i on coneixes el teu primer amor i com va ser?
Mira, el meu primer amor, diguéssim, el primer amor que després jo vaig casar és aquest. Però vaig conèixer abans d'aquest amor una noia que també treballava en sardanes i l'altra que havíem cantat a l'Orfeu Gracienc. I, doncs mira, vull dir que eren amors així una mica tontaires perquè aquest amor que dic que ballaven sardanes, hi havia una tia seva, on vas amb aquest senyor? Vinga, no veus que és lleig. Bueno, si són lleig, ja està. I l'altre, que també volia que els seus pares deien, oi, si aquest noi no té por venir. I un dia em va escriure una carta escrivint, estant a l'Emili, que ell volia que una torre per aquí, una torre per allà, i vaig, ui, i dic, mira, nena, jo tinc dos mans, i amb dos mans em guanyaré la vida com pugui i com pugui. I llavors ja va ser quan vaig trobar la meva amor primer, la meva Montserrat.
La teva Montserrat va ser el primer amor, diguéssim, ja fixa. I natural,
fixa,
i el que va ser per tota la vida.
Mira, sí, sí, per tota la vida.
Recordes la data que us vau casar?
L'any 1950.
Llavors era costum, vau anar també vosaltres a Montserrat de viatge de nuvis?
No, perquè no teníem calerons. Vam anar al poble de la seva mare, que hi havia un tio d'ella que estava malalt, i perquè coneixés, doncs vam anar al poble aquest que se'n diu Torroja del Priorat, que és un poble preciós.
I un cop casats, viureu sols o aneu a viure amb els pares?
No, vam viure molt de temps junts amb els seus pares, que ens van cedir, fins si eren bons els meus sogres, que no els hi deia mai sogres, perquè sempre els hi deia pares, ens van cedir l'habitació i ells van quedar amb un més petitona.
Comenceu, doncs, a tots dos a una nova vida,
sí,
de casats, junts, i, per exemple, quan decidiu venir a viure aquí a Sant Cugat? Perquè tu, com has dit, vivies a Gràcia.
Sí.
Aleshores,
sí.
Quan decidiu venir?
No, era fer teatre amb una agrupació que era del Paral·lelo, i després una també de l'agrupació Montserrat, que estava al carrer, l'Àuria, i pujo perquè el senyor Ernest Naté, que tu coneixes tan bé com jo, va dir, home, puja, que aquí falta gent, que no són per actors... I llavors, pues, ell mateix ens va buscar el pis i ja tens aquí el Joan i la Montserrat cap a Sant Cugat del Vallès.
I recordes l'any que vau fer aquest traspàs?
Sí, mira, l'any 1960.
1960, sí senyor. Aviam, doncs, un cop arribats aquí l'any 60, on instal·les? O sigui, a on vas a viure de Sant Cugat?
Sí, com que l'Ernest vivia al mateix lloc i va de llogar un pis, pues, al carrer Montserrat.
Al carrer Montserrat.
Cantó, diguéssim, o sigui, xamfrà amb el carrer Vallès.
Darrere la part del monestir.
Davant, sí.
A còpia dels anys, us arriba un fill.
Sí.
Com va anar això?
Ja vivíem, llavors ja vivíem al Lluís Companys.
Vau fer el canvi?
Ja, sí. Va anar bé, bé, molt maco, ella contenta, jo també.
Com es deia? Com es diu?
Es diu Lluís.
Lluís.
Lluís. Llavors era Lluïset, ara es diu Lluís.
I ell es dedica també a l'art? O a l'espectacle, no?
Ell? Home, com va ser gran, ja vaig veure que no anava per bon això. I li vaig dir, escolta, per què no vas a les bars a ballar? Dic, que allà surten a fora, també fan viatges, i a ell això li agradava molt. I sí, sí, i vaig dir això. I llavors ell és dansarino. Va sí. ballar molts anys a les bars.
Muntat una companyia.
I ara tenen una companyia i van... Mira, van fent.
Molt bé. A part de la feina del dia a dia, quina era la teva afició, per exemple, doncs, més destacada? O només havia el teatre?
No, no, la més destacada era el teatre. El teatre. El que passa és que després, quan jo vaig estar molt temps, molts anys, dilluns, dimecres i divendres, feia mensatge de teatre, i dimarts i dijous posava la música a l'esbar.
A Sant Cugat, amb quina companyia o amb quina agrupació, o amb qui comences a fer teatre aquí a Sant Cugat?
Llavors era l'agrupació teatral Maragall.
I recordes la teva primera actuació dins de l'agrupació?
Jo diria que sí, que va ser en el Teatre de la Unió, i era d'aquest, no, avui era el Triomf de la Carn.
El Triomf de la Carn. La teva esposa, la Montserrat, compartia amb tu també l'escena, feia teatre amb tu?
Sí, ella també en feia, però ella era més aviat dramàtica, però vam compartir amb l'apotecari de Lot, que demanava l'apotecari que volia la seva filla.
Eres el pretendent.
El pretendent.
De totes les teves actuacions, per exemple, de quina en guardes, allò que dius, aquella actuació em guardo un record espaterrant, no?
Home, de totes me'n guardo, però la més va ser quan vaig fer Terra Baixa.
De l'Àngel Guimarà.
De l'Àngel Guimarà, que era un paper serio, dramàtic, que jo pensava quan vaig sortir a l'escenari la gent feia ha, jo vaig dir, aneu bé, xirerers, avui no riureu pas. I aquesta va ser potser la més d'això, ni en tantes, per mi totes van ser les millors per mi.
Una obra maquíssima. Recordes, doncs, de totes les obres de teatre, de tot el que has voltat pels escenaris, tot el fet, sempre hi ha alguna anècdota que t'ha passat. Tu en recordes alguna?
Sí, una que estàvem en això, a l'agrupació Afició Teatral, que es deia que era una afició, o sigui, un grup que estava al paral·lel, havia sigut allà on havia sigut el Cabaret Sevilla, que hi ha molts, potser ja ho saben quin era, i era una obra que Mal Año de Lobos, es deia Mal Año de Lobos, i los lobos, com que no juguen, anava, tot anava fet, i el director em diu, surt, a veure si em salves això, perquè això no hi ha qui em salvi. Jo havia de sortir, que era un poc de pescadors, no?, i amb una pipa això, i dic, i el senyor Juan, creyendo que saldria el sol i parando el viento, se echaron a la mar a hacer unas redadas. En castellà, jo tenia un castellà fatal, i jo dic, surto, dic, i el senyor Juan, creyendo que saldria el sol i pariendo el viento, escolta, això quan vaig dir pariendo el viento, bueno, una gent ja es descollonava.
Ja ho vas arreglar.
Sí, ho vaig arreglar, però avui no, encara ho vaig fer més bo. Sí? Vaig tornar a començar. Em poso davant de candileques, que tu ja saps el que són les candileques, dic, i parando el viento!
Si us heu cregut aquí.
I des de llavors, em sembla que poques comèdies en castellà he fet, per no dir cap.
Ara tu, Joan, t'hem vist sempre interpretant papers còmics.
Sí.
Sempre ha sigut així o n'has fet alguns altres?
No, a mi he fet alguna, jo he fet el d'això, el jutge de les Corones Espines, i he fet altres, però eren serios. Però vamos, a mi no em van, a mi em van més bé que la gent.
I trobes més a gust?
Sí.
Fent el còmic?
Sí.
Fent disfrutar la gent?
Sí, fent l'animalot, com diuen.
Has pensat en alguna ocasió deixar el teatre perquè dius, ja en tinc prou o m'estic avorrint?
No, ara sí que hi penso. No, no havia pensat mai, però ara sí, perquè ja, escolta, ja pesen, Els genolls, els trossis, que si naps, que si cors, que si xirivies, i això d'ensejar ara a les nits a les 10 i a vegades surts a la 1 o les... Ja no... ja pesa.
Podríem dir, doncs, que el teatre ha estat part de tota la teva vida.
Podríem dir que sí.
I t'ha enriquit el teatre?
Sí. Sí, sí.
Com a persona i...
Sí, he fet molts amics.
Doncs també ets conegut per diferents representacions, com estem dient, Però en especial també pel teu paper de monjo, del monjo hortalà, de Pedra sí. i Sang, que s'interpreta cada any. Quant temps fa que fas aquest paper? Perquè suposo que en fa molts.
Pues mira, des de
potser que va, des de que va començar.
Des de que va començar, sí senyor. I farà, ara farà els 10 anys que diuen, perquè hi va haver un any que no es va fer perquè no hi havia dinerons, però fa 11 anys.
Pels qui no ho sàpiguen, val a dir que aquest drama ens recorda l'assassinat de l'abat Viure a l'any 1350 al monestir de Sant Quat durant la missa del Gall per Berenguer de Saltells. Es diu que els actors, abans de sortir a escena, recolliu molts nervis. És veritat, això?
Jo no n'he recollit mai, sempre els he fotut fora.
No l'has tingut? No, no. T'ha agafat allò de dir allò que és, aquella no, coseta a la no, panxa,
no,
aquella...
No. I això que hi havia una noia, una amiga, una actriu també, que aquella, abans de sortir, havia d'anar 7 o 8 vegades a fer pipí.
Sí, per això t'ho dic.
No, jo no. Jo ja havia fet abans.
A veure, t'agrada treballar, o sigui, tu et trobes més còmode amb apuntador o sense apuntador?
Home, si vols que et digui la veritat, abans, com, quan hi havia apuntador, m'hi trobava més còmode, perquè si perdies, pum, tot això. Però no, no, és igual. Jo reconec que sense apuntador és millor, perquè quan t'estudies el paper i te'l poses aquí una mica...
Treballes més lliure.
Treballes més a gust i pots fer les pauses i pots fer moltes coses més que no amb apuntador.
I has tingut propostes del teatre professional?
Pues sí. Sí. Mm. Quan estava a Barcelona amb la meva dona. Mm. Però jo vaig dir que no. Dic, jo sóc empleat de banca, llavors ja era empleat de banca. Dic, i quan em jubilin, cobraré, que amb això no sé què passarà. Després... Perquè el teatre professional és una mica...
Sí, no, hi ha vegades que treballes sí, molt, sí. Hi ha vegades que no treballes. Després del teatre, per exemple, tu tens alguna altra passió, allò que diguis, després del teatre jo tinc aquesta falena per altra cosa.
Home, he tingut molta, la falera molts anys de sardanes. La sardana per mi era el meu. Mm. Ja vas veure una època que va estar privada i quan va sortir un moment de cap banda. Va ser el meu. Jo no hi havia anat, a ballar no hi he anat mai. Sardanes tanta com vulguis. És la passió més gran que he tingut.
Teatre i sardanes.
Sí.
I ballar. I ballar sardanes i ballar, el teatre.
Sí.
Creus que en la política també es fa teatre?
Puh! Mare de Déu! Teatre no, es fan pallassades, més aviat. M'entens?
Sempre.
Sempre.
I ara també.
Tota la vida se n'ha fet.
Ets creient?
Sí.
Què li demanes tu a la vida?
A la vida, pues, que em doni salut, que quan hagi de demanar-me'n pues, no patir, i mira, i res més. I peles no, perquè de peles hi ha ben poques.
No fa pas massa temps que comptes amb una alta distinció.
Va, ja hi som. I com ho saps tu, això?
Home, les parets tenen orelles.
Sí, em van fer fill predilecte, però no vaig ser jo sol. Va ser amb el meu company Joan Llames.
Un altre actor. Un altre bon actor. Un altre
bon actor, que va ser per la feina aquesta que feien de teatre i tot això, i tothom va elogiar el que feia el Llama, el que feia jo, amb un ple que ens van invitar. I quan va acabar el ple, pues, hi va haver un senyor que em va dir, escolta bé el que et dic, Diu, escolti, no he vist mai aixecar tots els braços per demanar que sí.
Que us fessin aquest nomenament.
Sí.
I ser fill predilecte, per exemple, d'una ciutat com la nostra, t'ha fet mirar la gent d'alguna altra manera?
No, fill meu, no. No vull dir que jo no. No. Soc fill predilecte i, doncs mira, doncs, fill predilecte.
Ets un home ric amb amics o
molt.
Amb diners?
No, amb amics sí. Amb diners, plau. Plau.
O sigui que les butxaques buides.
I tant.
Ara amb amics plenes.
Uf, així.
Quina obra de teatre o personatge no has representat encara i dius, m'agradaria representar-la?
La vida és sueño.
La vida és sueño. Per què?
Perquè la vida és un sueño.
Però per alguna cosa especial?
No, no. Mira, per dir alguna cosa, no. Vull dir, no sé, em sembla que ja les he fet totes. Mm. Totes les que estan editades, no?
Sí.
Però, vamos, jo tornaria a fer Els herois i les grandeses.
D'en Pitarra.
Sí.
Si poguessis tornar enrere, si rebobinar la teva vida, amb què la canviaries? Com la canviaries? O sigui, bueno, mira, jo torno enrere...
Tornant enrere, només borraria una cosa, el temps de la guerra. Després ja seguint igual. El temps de la guerra i tota la...
El que parlàvem del 36.
Sí. Llavors, ja és... El mateix.
Després ja...
La mateixa, tot.
No canviaria res.
No.
Aviam, aquesta és una altra pregunta que m'agradaria saber i és molt, molt particular, eh? Si vols me la dius i si no, no me la dius.
Sí.
Quina és la teva frase més coneguda quan t'enfades? Allò que...
La dic.
Si vols, sí.
És a cagar!
Està bé. Joan, aviam, amb la mà al cort, què ha estat per tu aquest interrogatori?
Aquest interrogatori?
Sí.
Pues que vols que et digui, mira, és igual com, no sé, com si ara estéssim dalt de l'escenari i estéssim fent un col·loqui tu i jo.
Fet una mica de comèdia.
Sí, això és més que res això, comèdia. I la comèdia, no et penses una cosa, la comèdia és el millor que hi ha a la vida, perquè val més fer riure que fer plorar, perquè de penes i treballs ja n'hi ha prou a la vida.
També és veritat. Bé, doncs en Joan Fàbregas és un home de teatre, perquè aquest ha estat, i és per ell, el seu segon amor. Joan.
Digui.
Molta merda.
Igualment.
Amics, això ha estat a l'interrogatori i me l'ha contestat. Adéu-siau.
En Fabri ha estat una persona molt estimada, estimada per la ciutat, estimada per les entitats, estimada pel consistori, evidentment, i així va ser doncs, quan l'any 2014 doncs, el vam fer fill predilecte, una persona enamorada de la ràdio, enamorada del teatre i, en definitiva, enamorada de la vida i del poble doncs, on vivia, on va triar viure.
Són les declaracions, el record de Mercè Conesa, l'alcaldessa de la ciutat, per en Joan Fàbregas. Aquí avui li estem dedicant aquest programa especial just el dia en què s'acaba de produir el seu funeral. També tenim, perquè hi hem pensat que seria interessant conèixer l'opinió i el record que guarda qui li va lliurar doncs, aquest títol de fill predilecte, tant a Joan Fàbregas com en Joan James, l'alcalde del moment, Lluís Recoder. Lluís Recoder, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quin és el seu record? Què és allò que té a la ment en referència amb en Joan Fàbregas?
Jo el recordo d'en Joan amb molt d'afecte. Només us diré que ahir, doncs, com que la meva vida diària la passo bastant lluny de Sant Cugat, cada matí em llevo molt d'hora, me'n vaig del poble i torno ben tard al vespre, doncs, d'una manera de seguir l'actualitat és a través del Twitter, i vaig veure que Cugat.cat havia penjat l'entrevista aquella que li vau fer, doncs, fa ara, crec, un any i mig, i instintivament vaig posar m'agrada, no? I mira, la tornen a penjar, no? I al cap de mitja hora així, doncs em van enviar el primer WhatsApp dient-me que en Joan havia mort, i jo no sabia que ho havíeu fet per això. Per tant, em va produir molta pena en el moment, però després penses que el Joan ha mort en pau, tranquil, als 91 anys, amb una vida plena, i dius que ens hi podem demanar la vida, no? I en Joan ha estat una persona que difícilment doncs, ningú com ell pot generar l'immens consens ciutadà d'estimació cap a una persona. O sigui, que a més jo crec que en Joan no li volia demanar la vida i s'ha anat doncs, amb aquest consens general al voltant de que era un gran home.
Va tenir l'oportunitat de compartir alguna anècdota perquè era un home que donava bastant de sí en aquest sentit?
Uf, moltes, perquè era una persona d'aquelles que sempre te la trobaves o pel carrer o en actes, sempre et venia de gust parlar amb ell, perquè era un home d'una tremenda simpatia i amabilitat i sempre t'encomanava doncs, optimisme i positivitat, i aleshores sempre estava doncs, a punt per fer una broma. No? Recordo que el 2006, doncs, sabeu que amb el nou reglament de distincions i honors de la ciutat que vam aprovar aleshores, ell i el recentment traspassat en aquell moment, en Joan Llames, dos homes del Teatre de Sant Cugat, doncs van ser els fills predilectes i quan te'l trobaves et deia et saluda el fill predilecte, no? Bueno, feia gràcia. Doncs s'ho prenia amb sornegueria i amb aquest sentit de l'humor tan positiu que tenia en Joan.
Molt bé, doncs molt agraïts per haver estat amb nosaltres compartint aquesta estoneta en aquest especial que li dediquem al nostre estimat, al nostre company, en Joan Fàbregas. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i el tindrem sempre amb el record, ben segur.
Bé, doncs ara continuem aquí una tertúlia entre amics, amics de Joan Fàbregas, gent que l'hem estimat, que hem compartit per diferents motius moltes estones amb ell, moltes anècdotes, moltes vivències. Abans de parlar amb l'exalcalde, amb en Lluís Recoder, escoltàvem al final de l'entrevista que li feia el Pere Païssa. Us saludo a tots. Pere, molt bon dia.
Bon dia.
Rosa Díaz, bon dia. Dolors Vilarassau, bon dia.
Hola, bon dia.
Ramon Grau, bon dia.
Bon dia. Bon dia a tothom.
I al final de l'entrevista deia: la comèdia és el millor que hi ha a la vida. I amb aquesta frase, no?, que tu li preguntaves, Pere, quina és la frase que més et caracteritza, i estàvem rient, eh? O sigui que imagina't, fins i tot després de marxar ens continua provocant somriures, i espero que és el que intentarem fer en els pròxims minuts, recordant una mica la seva manera de ser.
Ara que dius això, perdona, Carme, sí, una anècdota d'això que dius de les coses que tenia ell, que ahir al passar-li un WhatsApp al meu fill, que està a Palma, i dient-li que, doncs, que havia... I diu, oh, i diu el Fabi, diu, el carné, us en recordeu, que sempre deia quan entraves a la ràdio. No? Ara potser la gent dirà, què vol dir això, no? Però nosaltres...
Clar, Rosa, tu la teva vinculació és a través de la ràdio.
Oh, i tant.
Del començament de la ràdio.
Sí, però a part després vaig fer el programa de sardanes amb ell, i amb el Pere, de tècnic, sí.
Aquí hem fet de tot.
És que aquí aquesta taula hi ha una mica d'història de la ràdio. Bastanta història.
Això de les sardanes ve de lluny.
El Pere també, la coneixença és a partir de la ràdio?
No. O no, del teatre.
Abans?
El teatre.
Abans?
El Pere és el seu germà.
Sí.
Sí.
I a més és el Madí.
Avui m'han vingut a saludar la gent que ens coneix. Diu, noi, t'has quedat sense Cugat. Dic, no, m'he quedat sense el Cugat, però m'he quedat sense germà. Perquè amb el Fàbregas i jo vam arribar a tenir un punt de contacte, doncs, que només ens miràvem i sabíem per on havíem d'anar o què havíem de fer. Aquí la ràdio, i quan fèiem el Madí al Cugat, el Ramon ens feia un guió. I vam arribar a la conclusió que aquell guió no el volíem.
Ah, sí?
Perquè la
es
dona...
Es van saltar el guió.
Sí, la dona del Joan, la Montserrat, també feia teatre, era una gran dramaturga, va dir, es nota que aneu seguint un guió. I vam dir, doncs, fora tu. Escolta, agafa't una llibreteta tu i una llibreteta jo i passegem pels carrers i quan veiem alguna cosa ens ho anem apuntant. I llavors, com començàvem, què? Què hem fet avui? Doncs no ho sé, jo m'emprenya molt, perquè mira, hi ha un carrer allà, que hi ha un sot, quan que s'hi foten els... Va, doncs anàvem fent així, o quan hi ha aquell fanal... Llavors sortia molt més fluid, saps? Sortia... No esperàvem que sigui... Que... A vegades el Ramon diu, no us passeu de dir conya, ni collons, però és clar, és que eren dos pagesos.
Eren els crítics del poble.
Clar, que anàvem a fer el carajillo de bon matí i abans d'anar a l'hora.
El Mariano.
I el Mariano. Mariano, part el carajillo!
Mira el Mariano. Toni Gómez.
Hola.
Bon dia.
Hola, Toni, Mariano.
El Toni Gómez era el tècnic qui us gravava i a més feia de cambrer, de Mariano, no? Qui estava, se suposa, darrere la barra.
I deia, Mariano, parte el carajillo i treu aquesta estufa que fot massa calor. I coses així. Sí.
I algun havia enregistrat el Mesón, oi?
No. Parlàvem del Mesón, però no sortia. Ja,
era com si fossin. No. Espereu que el Toni també intenta intervenir, però no el deixeu. Toni, digues.
Sí, el so sí que era del Mesón.
Ah, vale. Efectes especials.
El so del fondo era allà, sí.
Sí.
Doncs, deies, Toni?
No. És que estic al carrer, saps? Sí.
Estàs al carrer. Ah. Bueno.
Sí, no se sent gaire bé.
Aquí, aquest matí, a la tertúlia dels divendres, la tertúlia del Gall del Monestir, hi havia el Víctor Alexandre, hi havia el Jaume Pla, el Rogeli Padró, el Cristian Treceño. Ens hem dedicat molt a repassar una mica la trajectòria del Joan i tots coincidien que el Joan no feia d'actor. El Joan era un actor, perquè tant estava fent comèdia, la seva manera de ser era la mateixa a l'escenari que en la seva vida real. Tu, Dolors, que l'has dirigit, que has tractat amb ell, què diries?
Sí, abans, és que abans de dir això, ja faig com aquella que l'interroguen pel judici, que li fan una pregunta i en contesta una altra. Però dient anècdotes, ara tots nosaltres acabem de venir del funeral i el Blai Blanquer ja ha soltat la primera anècdota, no? Que diu que un dia abans d'entrar a l'església li va dir sigui breu, perquè els bancs de l'església són molt durs, no?
Sí.
O sigui que...
I ha estat la pinzellada d'humor en aquest funeral?
Sí, no, sí que era veritat, que era un home que sempre tenia aquest sentit de la comèdia. Per exemple, els acudits del Joan eren uns acudits que, explicats per una altra persona, no feien cap gràcia de res, però els hi feia unes interpretacions. Em sembla que algú explicava que perquè ell va estar molt temps treballant al banc,
sí,
a Barcelona,
deia.
I agafava els ferrocarrils i es posava allà al mig de l'andana o en el vagó a explicar xistes a la gent, no? Era una persona que sí que
sempre,
tenia...
Sempre explicava els mateixos, però sempre els hi demanaven perquè...
Eren
com nous.
El del tartamut, no?
Sí.
El tartamut
sí.
I el
de la canya de pescar.
Bueno, i els que tenien merda entre mig.
Bueno, aquest és molt famós.
Aquests eren els acudits estrella. Jo me'n recordo que quan ensejàvem...
Era com un nen, el Joan. Era com un nen gran.
Quan ensejàvem aquí, sota la parròquia, allà al teatre, que vam estar tants anys, quan dirigia el Mateu i tal... I jo me'n recordo que, clar, havies d'anar a treballar al matí, no? Però llavors érem joves i tira avall. Doncs acabàvem de l'assaig, l'obra que fes, i ell pujava allà al escenari, la Montserrat, pobra, deia, Joan, recorda't que has d'anar al banc demà, eh? Perquè començava a explicar acudits un darrere l'altre, i és que ens escollonàvem parlant malament, eh? Perquè entre les mans que tenia un estil de fer-les anar a les mans, i a més que cony, la forma d'interpretar l'acudit, era la pera. És com el dia primer que va venir aquí a Sant Cugat, que el va portar el Nater. Al treballar al banc, el Nater també, va venir primer el Nater a Sant Cugat. I llavors, ell vivia encara a Gràcia, el Joan. I allò que es parlava per telèfon i tal, Joan, has de venir a Sant Cugat. Ah, collons, jo aquí a Gràcia ja estic. Cony, que hi ha un teatre, que jo també hi soc, que has de venir aquí a Sant Cugat. Bueno, tant el vam aixecar que va venir a viure aquí. Als anys 60 va venir a viure aquí i vivia allà al passeig Torreblanca. Els primers pisos que encara hi ha, que eren aquelles persianes verdes.
Bé, carrer Montserrat, Torreblanca,
carrer Montserrat,
que comentava, sí.
I sempre em deia, cony, quan haig d'anar al banc al matí, aquest cony de Rambla al celler sempre plena de fang, que plovia i, no estava, i era un merder. Doncs va venir aquí. I el primer dia que va venir, el Nater va dir, avui vindrà un company del banc, que també s'incorporarà a l'agrupació Maragall, i el tindrem avui que vindrà a veure. Bueno, va venir. I ja li havia donat un paperet, el Nater, amb ell, no? I refot. No vam poder assajar.
No, és explicar acudits.
No, acudits. De la forma que interpretava el paper. Era un paper còmic, era el d'ell. I el Nater va dir, bueno, avui passa que no assajem, però demà passat tornem a assajar i no hi haurà riures, eh? Però és que
no sé si vosaltres això ho sabreu més, perquè sou aquesta faceta de teatre, jo no la conec tant, però sempre explicava una anècdota que diu que un dia va dir, escolta, sempre faig obres de còmic i sempre foto coses de fer riure.
Sí.
I li va sortir l'oportunitat de fer una obra sèria, no?
Sí, a la Unió, sí.
I la Unió plena de gom a gom.
I tothom rient.
I surt ell, i només surt ell, tothom es posa a riure.
És que era un còmic pallasso.
Jo tinc un altre que m'ho explicava moltes vegades, quan feia teatre Gràcia, els Lluïsos de Gràcia.
Què diu que està allà, em sembla que diu? El Toni, què li passa? Toni!
Sí, el Mariano està sentat ara ja.
El Mariano està sentat.
Mariano! Com tens el carreguin? Doncs estava fent allà els Lluïsos de Gràcia, i llavors ja donaré pas al Toni, que si no sabem massa. Feia una obra en castellà, una obra de pirates. I en castellà. Hi havia una escena que ell havia de dir i parando el viento a popa, no sé què, total que engega i diu i pariendo el viento a popa, mira la gent, tan sèrio i tan llarg com era, es planta davant de Candilejas, que en dèiem abans, i diu i pariendo el viento. I la gent va quedar... I encara el vam començar a aplaudir, saps?
Bueno, era un crac, doncs ja era un crac, era un crac. Sí.
Quines dots, no, que tenia?
Sí, jo vull dir que, a part de les dots còmiques i tot això, era una persona que estimava... Jo crec que el Joan, bàsicament, era un home de teatre, també un home de ràdio, però l'essència del Joan era un home de teatre. I ell estimava molt aquesta feina. Per exemple, bueno, dic feina perquè jo és com la considero, ell no, ell sempre ho va veure com un plaer, com una afició, mai va voler fer el salt cap a la professionalitat, tot i que tenia unes grans dots d'actor, però aquest pas no el va voler fer mai.
I li havien fet propostes, no?
Sí,
segons
sí,
en deia el Tamayo, del Tamayo, que
no,
era
no, però fins i tot de tele, eh? Però ell mai va voler passar de...
Doncs sempre li deia, escolta, tu, si vens amb mi, seràs famós i et faré i faràs una carrera de
inclús
quan
vas de jubilat, el que passa que ell no va voler acceptar mai per el tema de fiscalitat. Però un cop estava jubilat, no, hi havien sortit
jo no crec que sigui
no,
això,
ell sempre deia que no volia cobrar.
Jo crec que era a l'esperit que li donava el teatre, el teatre professional no li donava.
El teatre amateur,
ell
és
era,
el que vulguis.
Ell era un home de teatre amateur, un home de Sant Cugat, i no es va voler moure d'això.
I et dic, això de teatre professional, i pagant-li el que fos, ell no va voler mai. Ell, teatre amateur i teatre de 6 en 4, molt bé, tot el que vulguis. Però ja quan li van dir, escolta, aprofitem, aprofita i fem. I com hem de pagar? I com que no li volien pagar en negre, doncs havien de fer factura. I va dir que els fiscos se'ns fotran a sobre i no em vull amardar, que no em vull amardar.
També
no
volia fer el teatre a la seva manera, lliure, sense que ningú el marqués massa.
No, però vull dir que, a part d'aquestes dots còmiques i tal, tenia un gran sentit també de la responsabilitat escènica. Me'n recordo que quan va deixar de fer Pedra i Sang, bàsicament és perquè ja no podia aguantar-se. Realment, sabeu que últimament anava amb una cadira de rodes i a poc cada vegada tenia més dificultats per moure's. I realment el motiu va ser aquest. Me'n recordo el primer any, ell feia el monjo hortolà. I ja va, el monjo hortolà tenia uns moments en què s'agenollava. I llavors un any em va dir, Dolors, és que ja no em puc agenollar. I això li feia pena. Clar. El fet de no poder fer allò com ell sabia que s'havia de fer. Vull dir que tenia també un gran... A part d'aquesta cosa més banal, tenia també un gran sentit de la responsabilitat. Mira, us explico una anècdota relacionada amb Històries de Sant Cugat. Que, bueno, a Històries de Sant Cugat eren tres obres i n'hi havia una escrita precisament pel Guillermo Ayessa i sortien uns personatges històrics. Llavors jo dirigia aquesta obra Històries de Sant Cugat i vam parlar amb la Fura dels Baus i tenien uns cotxes que eren com una mena de cotxes d'aquests com elèctrics que funcionaven, uns cotxes petitets, i vam posar a dalt una plataforma d'aquests. Aquests cotxes estaven conduïts per una persona i a dalt d'aquests cotxes i sortien uns personatges històrics i el Joan feia un d'aquests personatges, però és clar, entrava en escena, o sigui, enteneu, no?
En moviment, sí.
Entrava en escena en moviment. I el Joan en aquell moment ja tenia com 70 i pico d'anys, 70 i bastants. I clar, quan vaig plantejar això, la gent va dir, ostres, el Joan, no, home, no li demanis que pugi aquí dalt amb una plataforma, amb un cotxe en marxa i tal. I vaig dir, no, bueno, és que li posarem un pal, perquè us diré com va sortir. Li vam posar un pal, i el vam lligar
com un màstil, li vau posar.
Exacte, un pal, anava lligat en aquest pal i entrava en moviment, i jo, tothom deia que el Joan això no ho faria perquè ja no tenia edat i tal, i jo quan li vaig dir em va dir de seguida, bueno, a veure, i això com ho he de fer? No? I em va dir que sí al moment, però jo sabia des del primer moment que si jo li plantejava allò al Joan, ell ho faria i ho va fer, i bueno, i és aquest gran sentit que tenia també. No només de fer riure, sinó tenia aquest gran sentit de l'escena. Clar, el Joan jo crec que era un home molt gran físicament i molt gran com a persona i molt gran com a actor. Clar, el seu físic ja li va condicionar una mica els papers que feia, el recordem amb aquell nas tan gran, no? Amb aquelles orelles, amb aquelles mans que les movia d'aquella manera, amb aquella veu tan... no?
Tan profunda. Sí.
Tan profunda. Mm. Però clar, clar, el Joan mai va poder fer un galant, perquè amb aquella cara que tenia sempre feia uns papers com més de característic, no? I clar, això li va condicionar molt la comicitat. I a part això que dèieu, no? Que sortia a escena i la gent ja reia. Però el Joan també hauria pogut ser un... I ho era. Jo havia fet alguna cosa dramàtica amb ell. El que passa que la gent el va anar com també...
etiquetant.
Etiquetant cap a la cosa còmica. Però tenia també qualitats d'un gran actor dramàtic, eh?
Està clar que és un home de teatre. Això ho tenim claríssim. Però com arriba...
No,
però precisament, no, Ramon, sí. Com arriba a la ràdio?
Doncs arriba a la ràdio pel teatre. Arriba
Veus?
A la ràdio...
Sí, sí, és
que
lligat,
jo crec que la ràdio per ell va ser també una manera de fer teatre. I com deia la Rosa, d'una manera lliure i d'una manera totalment al seu aire, no? I vam començar a fer obres de radioteatre amb en Pere
sí.
I fèiem obres molt maques i molt currades.
Jo recordo haver fet Els Pastorets.
Jo,
currades, i el Toni crec que també feia de tècnic, sí, en moltes d'elles.
Sí. Estava fent de tècnic a tot arreu, jo, llavors.
Sí. Bueno, era llavors el tècnic. Quatre fèiem de tot.
Era el tècnic.
I va començar així, no?, fent teatre i amb gent molt potent.
A més, ens feia riure molt. I llavors, si feies una cosa amb ell, sabies que ja no tenies que tornar a repetir, vull dir, però el tio en sabia un poc.
Sí que en sabia, i tant.
Sí, sí. Això s'empallava molt bé.
I a partir del teatre, del radioteatre, doncs vam anar fent coses, no? Va intervenir en el programa de... Roda d'amics, sí. De sardanes, feia de tècnic també.
Les sarsueles, després, al migdia amb el Pere, sí. I després de recepcionista.
I feia de tot.
Sí. Com sí, el programa, tots. El programa de sardanes ve de lluny, perquè llavors el feia la Juliana.
Sí, i el Rogeli.
I el Rogel. Mm. I la Juliana es va cansar. Mm. I llavors el Ramon sembla que va dir, què farem? I el Joan Fabri, quan ja el farem nosaltres?
Però a part d'això, casa seva tenia una discografia grandiosa.
Espera't, que totes les sardanes que ara rebrem de Lluís, que ja ens han començat a portar, perquè ell ho havia dit, i inclús li havia dit en el Fornells, que si a mi un dia me'n vaig, tot aquest material, perquè té un munt,
molt.
Va a la ràdio, tant de sarsuela com de sardanes. I ara ja comencem a omplir les estanteries perquè Lluís de quan en quan va portant.
Era portant.
Sí. I tenia un munt.
No,
i has de comptar
preocupava...
que quan hi havia la plec, quan hi ha la plec al setembre, ha de ser molt estrany que un any i l'altre no hagin anat a buscar.
És el que anava a dir, que a més es dedicava a buscar sardanes que no tingués.
Sí. Que passa que a vegades s'emprenyava perquè diu, cony, buscava aquesta i no haig de quedar totes les altres.
Sí.
Hi havia 12 o 15 sardanes, doncs una només era la que ell no coneixia. I les altres, clar, les tenia 50 vegades repetides.
I la ràdio va ser, doncs, una part important de la seva vida, no?
Sí.
Bé, en fi... Tots els que l'hem conegut, evidentment, avui estem molt tocats perquè se n'ha anat una persona molt entranyable, molt afable, molt...
Fins fa 4 dies estava aquí.
Sí, tant.
Amb molt de caràcter i molt geni.
I molt rondinaire,
quan quan hi ha entrat i he vist la seva fotografia i la Rosa que li heu posat allà, doncs realment, doncs...
I li vam portar ahir.
Demostra el carinyo que li teníeu i que li teníem tots, no? Jo el primer record que tinc d'ell és de por, eh?
De por?
Sí, avui he fet un petit article en el Tot també recordant-lo i tal, i ho dic, no? Jo era molt petit i feien Els Pastorets aquí a la parròquia, no?
Sí.
I em van fer anar amb un grup de nens de l'escola pues, a intervenir, no? I al final de l'obra o cap al final sortia el dimoni.
Era ell?
I el dimoni era ell. I tots ens quedàvem esglaiats, no? Perquè, bé, és com deia la Dolors, un personatge alt, gros, amb aquella veu que tenia tan forta tan de baix, no? I és el primer record que tinc d'ell. Després ja va ser més endavant, amb la ràdio, amb el teatre i amb tot plegat, amb l'Esbart.
Això s'ha parlat poc, també.
En comentava la Lali, ara quan hi ha arribat allà, que estàvem a fora xerrant amb gent que feia temps que potser no et trobaves, que durant molt de temps, des dels començaments de l'Esbart, cada dimarts i cada dijous, em sembla que era...
Eren 2 dies sagrats.
Sí, anava a posar la música quan hi havia el Joan Serra per assajar, i no fallava i posava
feia com
la música,
feia de tècnic,
la música,
però feia de tot, perquè recordo que tenia que anar a obrir, tenia que fer el manteniment, tenia que feia tot, les claus,
i parlant dels pastorets, que el va fer molt temps, quan encara hi havia Llames, que feia de...
Sí, que feia els Jeremies, no?
I feia aquest paper del Jeremies.
Era tartamut.
Era clavat pel Joan Paures, perquè a més
feia un tartamut.
Si esplaiava, saps? I la gent, una boca fins d'aquí de riure, no? Perquè és que el feia i li anava clavat, i ell s'hi trobava tan a gust fent els Jeremies que, escolta...
Tenia una acudit,
també. Jo això no ho he vist, però m'ho han explicat. Sí, o sigui, bueno, feia el Lluquet i el Rovelló, que feien l'Artigues i el Llames, i després el Fàbregas feia el Jeremies.
Els pastorets de la nostàlgia, que em vam dir que els vam fer una vegada a l'Unió, que llavors ja hi havia l'Artigues. Però al començament, que hi havia el Joan Llames, ell feia de Rovelló. I el Lluquet era l'Eugeni Canes fill.
Ha plogut, també.
Sí. Digue, jo volia destacar també un tret d'ell, que era la seva gran fidelitat a la gent que estimava i als seus amics, no? Era un home molt fidel. Recordo a l'època de l'Esbart, doncs, en els fundadors, que eren Lluís Puig i en el Eugeni Canes, doncs, per ell eren unes persones, doncs, que els va seguir fins al final, quan en el seu moment hi van haver problemes a l'Esbart, que van marxar. Va ser quan ell va marxar a l'Esbart.
Quan s'involucrava amb alguna cosa,
exacte,
ho feia fins al final.
Ho feia fins al final, i amb la ràdio passava igual, no? Qualsevol cosa que li demanessis, en Joan era allà, no? I amb tot el que feia a la vida. Era un home entregat, era un home sincer, un home obert, un home entusiasta. En definitiva, era un gran home i el recordarem sempre.
Autèntic.
Era un home del poble.
I a més tenia
un
altre vessant, li encantava la poesia.
Sí.
Jo recordo que l'última època aquí a la ràdio, els divendres tancava el programa i sempre li agradava llegir una poesia. Mossèn Cinto Verdaguer era el seu preferit. I clar, a través de la ràdio, amb aquella veu que tenia, perquè per la ràdio va ser fantàstica aquella veu, Ramon?
I tant.
I quan vam fer també els apunts de veu, com es deia... fèiem un programa de poesia que eren set rapsodes i el Joan Fàbregas, clar, li digui, Joan, tu també has de sortir, has de venir a gravar i tal i qual. I és clar, però bueno, fotis les poesies molt llargues i molt d'això, però els mirava de ja donar, perquè... I també el que diem amb aquella veu i tal, i va fer, doncs, tot el... Com es deia aquell programa que vam fer, que hi havia 8 rapsodes entre nois i noies?
Sí, que es feia els diumenges al matí, no?
Sí, es feia els diumenges al matí, i després d'ells obríem el micro i hi havia algunes persones que trucaven i recitaven per telèfon des de casa. I va durar bastant temps, i el Fàbregas, clar, estava bé entre els rapsodes que tenia. Sí, sí.
I tant. I el seu gran amor, no?, a la Montserrat.
Sí. Jo deia, el Joan Fàbregas ha tingut 4 amors.
Ui.
La Montserrat, el teatre, la ràdio i... Quin és?
I l'Esbart.
No. Bueno, l'Esbart, en certa manera, també, perquè ell era l'ànima, també, si no anava ell a posar música, no, i que no li toquessin el seu... tot els seus... el parafernàlia que tenia allà, perquè s'emprenyava molt. Però... bàsicament ha sigut això. Ah, i les sardanes.
Ah,
la seva dona, el teatre, la ràdio i les sardanes. D'aquí que no es mogui.
I tant.
Sí. Molt bé, doncs... Fins aquí aquest especial que hem volgut dedicar-li a en Joan Fàbregas. Allà on t'estigui, li enviem un petonàs.
I que balli moltes sardanes.
Segur que ens escoltarà.
Que balli moltes sardanes, i la sort que tenen els que el rebran.
que riuran una estona.
A partir d'ara...
Depèn.
Això s'ho passarà bé.
Amb això, ja sabeu que el Fàbregas era bastant rondinetes.
Sí.
El primer dia que el vaig... de quan va ingressar el mes de setembre, no sé què va ser, a la residència, jo anava cada dijous, i un dia, era el primer dia, i clar, no sabia on te parava, i en aquelles noies que són les assistentes, dic, escolta, vinc per veure el Joan Fàbregas. Diu, ah, el rondinaire!
El rondinaire. Sí, també tenia aquesta fama. Sí.
En el teatre també tenia un altre àlies, el Barrufet Rondinaire.
També, veus?
Però em va fer gràcia perquè aquella noia diu, el rondinaire. Diu.
Molt bé. Toni, gràcies.
Hola.
Ens hem d'acomiadar. Dic que moltes gràcies, doncs, per haver participat.
Que allà on t'estigui, que els faci riure molt, eh?
Això mateix.
Això ho tenen assegurat, em sembla.
Sí. I gràcies a la Rosa, al Pere, a la Dolors i al Ramon. Gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Va per tu, Joan. Moltíssimes gràcies. I un petó. Adéu-siau.
Un petó, Joan.
Fins sempre. Adéu-siau.
Adéu, Toni.